Bon dia als garrotxins i garrotxines. Han notat un descens del preu dels productes bàsics de la cistella de la compra, però no estan del tot satisfets.
L'informatiu del migdia.
Els productes poder pujaven un cop al mes, un cop a l'any, i és que ara t'estic parlant de cada dijous.
Ho explica una de les dependentes de Can Miliu, Estel Domènech. La mesura que ha impulsat el govern central i que es mantindrà en principi durant el primer semestre de l'any arriba tard i és del tot insuficient. Hem anat a preguntar al comerç de proximitat com s'han adaptat a la nova mesura i escoltar les opinions d'alguns clients. De seguida coneixem el detall d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és dimecres 4 de gener de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Referent a la mesura del govern central respecte als preus dels aliments, els supermercats posen en dubte que la rebaixa de l'IVA als productes de primeres necessitats tinguin una gran repercussió entre els seus clients. Alguns centres creuen que han tingut poc temps per adaptar-se a la nova situació i que això els ha perjudicat, ja que en algunes estanteries no havien tingut prou temps de canviar tots els preus. El responsable d'operacions de bon preu és Joan Sabartés.
El temps de reacció ha sigut molt curt perquè havíem de fer un canvi de 2.100 articles en pocs dies.
En política, la CUP ha iniciat el proper 9 de gener el procés de confecció de la llista per les eleccions municipals d'aquest any. Des del partit animen a totes les persones independents i experts que ho vulguin a sumar-se a una llista a ser candidats als següents comicis. La idea de la CUP és seguir optant amb persones del partit i independents. El portaveu de la CUP és Jordi Gasulla.
L'assemblea de la CUP el que va decidir és que farem una llista de la CUP oberta a totes les persones independents que així ho vulguin.
I Alliberem-nos creu que hi ha hagut una involució en la defensa dels drets LGTBIQ+, entre els més joves. En declaracions al programa La Finestra d'Olot Televisió, reclamen que hi hagi espais de confiança en cada institut amb l'objectiu de que els alumnes es puguin expressar lliurement. Alliberem-nos es va fundar fa exactament 5 anys i lluita en defensa del col·lectiu LGTBIQ+, a la comarca. Ho explica un dels membres de la Junta Alliberem-nos, Antoni Buixadors.
Tot i que veig una mica de retrocés últimament amb gent molt jove que està com involucionant, i això m'amoïna una miqueta.
I avui també es donarà per finalitzat el campament real, mentre els Reis d'Orient, juntament amb la seva comitiva, ja es preparen per la gran cavalcada pels carrers d'Olot. El recorregut serà el de sempre, i la principal novetat és que s'estrenarà una nova carrossa. Ho explica el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sallabona.
Habitual al centre de la ciutat, sortida de la plaça Clarà, carrer Mollera, Serra Ginesta, plaça Major.
I ja en esports, la Unió Esportiva Olot mira de reull la finestra hivernal del mercat de fitxatges. El club necessita algun reforç per sortir de la zona de descens, tot i que l'economia no permet gaire marge de maniobra a l'hora de fitxar algun jugador. La prioritat a hores d'ara és portar algun home a la zona defensiva. El director esportiu de l'Olot és Sergi Reset.
A mi m'agradaria doncs, poder moure alguna fitxa i poder incorporar algun jugador. Lògicament, l'economia mana.
I seguint en futbol, l'Hostoles és campió d'hivern a quarta catalana. El club que juga a Sant Feliu de Pallerols és primer classificat, amb 31 punts a 2 del segon. No obstant, a falta de 4 partits per acabar la primera volta, no volen relaxar-se per aconseguir l'ascens a tercera catalana. L'entrenador de l'Hostoles és Pep Casadevall.
No, perquè tenim molt clar que independentment de la categoria el que volem és disfrutar jugant al futbol, llavors.
I per acabar aquest informatiu amb esports, aquest cap de setmana Olot acollirà una nova edició del Torneig dels Volcans, de bàsquet formatiu. Una trentena d'equips i al voltant d'uns 300 esportistes ompliran els dos pavellons Pla de Llacs per dur a terme la competició. I seran alguns dels millors clubs de Catalunya, i un dels organitzadors és Jordi Gelis.
Ja fa 3 anys que no el podem fer. L'any passat ho teníem tot muntat i va ser després de cap d'any que el vam haver anul·lar pel repunt de Covid.
Posar l'arbre de tota la vida, al mateix lloc. Les mateixes receptes, les mateixes Nadales. Hi ha tradicions que no canvien, que ens fan ser el que som. I nosaltres som el que som gràcies a vosaltres. Perquè un any més ens obriu les portes de casa vostra per il·luminar els moments més càlids de l'any. Perquè un Nadal més som testimonis de l'energia més bonica entre generacions. Perquè no hi ha millor regal que la fidelitat dels nostres clients. Bon Nadal. Bassols.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I ho fem, com sempre, començant en l'àmbit nacional. Creixen un 20% les agressions físiques al col·lectiu LGTBIQ+, en el darrer any. Per primera vegada, les agressions físiques superen les verbals durant el 2022, segons l'Observatori contra l'Homofòbia, que va registrar un total de 237 incidències per violències o discriminacions per LGTBI-fòbia. De Picasso a Goya, una família dona Banyoles, una de les col·leccions més importants del país. Aquest tresor que la família Gimferrer cedeix a la població s'exposarà a l'edifici de Can Terrades, que es convertirà en un important espai permanent d'art abans de 3 anys. I en successos detenen un conductor drogat i n'investiguen la parella per agredir un mosso amb un bat. L'home, que també anava borratxo i sense carnet i s'ha saltat un control, l'acusen a més de trencar l'ordre d'allunyament de la dona que hauria colpejat un agent. Ja en l'àmbit internacional, Rússia culpa els soldats que van usar el mòbil de les morts a Makivka, i ja n'admet 89. Les circumstàncies en l'atac ucraïnès contra centenars de soldats russos concentrats en un quarter ha estat qualificada d'imprudència per alguns polítics de la Duma i demanen investigacions exhaustives. I de Rússia ens anem a la Xina. L'explosió de Covid a la Xina tensa les relacions internacionals pels controls als viatgers. Pequín acusa la Unió Europea d'actuar amb finalitats polítiques en demanar proves negatives de Covid als viatgers procedents de la Xina i ha advertit que respondrà amb reciprocitat. I boicot dels trumpistes al candidat republicà al Congrés en un fet insòlid en 100 anys. L'oposició McCarthy ha sorgit de les mateixes files republicanes, agrupada a l'anomenat Freedom Caucus. Li han girat l'esquena i han proposat un altre candidat, l'ultradretà Andy Vick, que tampoc ha estat escollit.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Bé, dimecres s'acaba aquesta pertorbació, arriba l'anticicló, tornen les boires abundants, ambient més fred de matinada i de dia també màximes de 10 a 14 graus. Tornarem a tenir ja algunes glaçades. I aquestes glaçades, aquest ambient fred, ens acompanyaran també dijous i el cap de setmana amb una lleugera pujada de temperatures durant el dia.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes i ho fem amb els garrotxins i garrotxines que han notat un descens del preu dels productes bàsics de la cistella de la compra, però no estan del tot satisfets. La mesura que ha impulsat el govern central i que es mantindrà en principi durant el primer semestre de l'any arriba tard i és del tot insuficient. Hem anat a preguntar al comerç de proximitat com s'han adaptat a la nova mesura i escoltar les opinions d'alguns clients, informa Gerard Puigdemont.
2023 ha començat amb una rebaixa de preus dels productes bàsics. Aquesta setmana ja hem pogut veure retocats els preus d'aliments com la llet, la fruita o les verdures. Tots aquests ja no tenen IVA. D'altres, com per exemple l'oli o la pasta, passen a tenir ara un IVA del 10 al 5%. Ara bé, l'oli és un dels productes que més ha augmentat de preu els darrers mesos. Estel Domènech és dependenta de Can Miliu.
Abans els productes poder pujaven un cop al mes, un cop a l'any, i és que ara t'estic parlant de cada dijous. Quan ens arriba l'oli, cada dijous es mira el preu i puja.
Els consumidors celebren la rebaixa de preus dels productes, però asseguren que encara són molt cars i que les mesures arriben tard. Lo explican la Silvina y en Francisco.
Me parece bien, pero todavía no tenemos bastante con eso.
¿Por qué?
Porque no llegamos. Los que tenemos un retiro pequeño no llegamos. Esto tenían que haberlo hecho antes, porque la gente ya venimos de atrás malamente. Los que tienen un buen retiro sí, pero los que tenemos un retiro pequeño no llegan.
Hombre, lo trobo bastante bien, pero tendrían que haber más productos, más baratos, porque... Escolta, tal com anem, doncs no érem pa bé.
I és que productes com la carn o el peix no s'han rebaixat. Els mateixos consumidors temen, a més, que amb aquesta rebaixa passi el mateix que amb la gasolina i el gasoil.
Passarà el mateix que amb la gasolina. Que la gasolina vas veure mesos 20 cèntims i ara, a partir d'ara, has de pagar igual. I això no.
En principi, els preus es mantindran rebaixats fins al juny, tot i que es farà una revisió al març. Aquests aliments bàsics continuaran rebaixats sempre que els preus dels aliments no estiguin per sota del 5,5%. Els responsables d'aquest establiment de la canya ens expliquen que ja fa temps que noten que alguns dels seus clients són més curosos a l'hora de fer la compra.
Hombre, pero mucho, ¿eh? Mucho. Que te tienes que mirar ya lo que compras y lo que no compras.
Home, esclar que me'n miro segons quines coses.
Rebaixes insuficients pels consumidors, però no són els únics que estan escanyats pels preus. Als productors els costa també vendre més barats els seus productes.
Els ous, per exemple, també ens van arribar ahir i també ens ho va dir, el proveïdor ens ho va dir, que havia intentat baixar, però que és clar que amb ella, amb el menjar que els hi dona les gallines, amb tot el que suposa, que tampoc pot baixar tant, perquè si no hi perdria, i clar, tampoc es tracta de perdre-hi.
L'altra amenaça que viuen els petits establiments són les grans superfícies, una competència massa forta per ells, tot i així segueixen defensant la proximitat i el producte de qualitat.
Passa que, clar, si van pujant els preus, la gent no sé què valorarà, si la qualitat o el preu també, saps? Perquè clar, la qualitat també és un augment de preu, evidentment.
L'any comença amb canvis als preus dels productes, uns preus que caldrà veure com evolucionen i sempre mirant de reull l'increment de preus de l'energia.
I seguint en el tema de la rebaixa de l'IVA en els productes de primera necessitat, sembla que els supermercats posin en dubte que tingui una gran repercussió entre els seus clients. Alguns centres creuen que han tingut poc temps per adaptar-se a la nova situació i que això els ha perjudicat, ja que en algunes estanteries no havien tingut prou temps de canviar tots els preus, informa Joel Tallant.
Grans àrees comercials i supermercats han hagut d'adaptar tota la seva sistemàtica per tenir els nous preus aplicats, tant al lineal com els seus reflex en el tiquet de compra. El responsable d'operacions de Bon Preu, Joan Sabartes, ha explicat que no preveuen que les rebaixes de l'IVA tinguin un gran impacte en el comportament de compra dels clients.
El temps de reacció ha sigut molt curt perquè havíem de fer un canvi de 2.100 articles en pocs dies, però com sempre hem estat al servei del client i hem posat les piles a tota l'organització per poder-ho aplicar sense cap mena de problema.
Sobre les demandes d'alguns sectors de la necessitat d'incloure la carn i el peix a la llista d'aliments de primera necessitat, Sabartres ha dit que es tracta d'una decisió que no els competeix com a operadors.
Nosaltres hem rebaixat l'IVA corresponent a tots els articles de moment i, per tant, de moment hem aplicat aquesta rebaixa, ja sigui del 10 al 5 en els articles del 10 al 5 o del 4-0 en els productes del 4-0. Això no vol dir que durant l'any les coses vagin repercutint-se certs costos de producció i que els anem aplicant. Però d'entrada, que era el que volia el govern, nosaltres hem fet la rebaixa corresponent.
Totes les mesures que va aprovar el govern en el paquet anticrisi, que també incluïa, entre altres, un nou xec alimentari de 200 euros per a rendes de menys de 27.000 euros anuals, sumen ja 10.000 milions d'euros, la qual cosa eleva a 45.000 milions la inversió feta pel govern espanyol per respondre a l'impacte de la guerra d'Ucraïna. En total, s'han aprovat ja 6 paquets de mesures des del març del 2022.
Des de DAIFE estem treballant dia a dia per millorar la sostenibilitat mediambiental i la reducció de la nostra empremta de carboni. També treballem amb l'aplicació del nou impost sobre els envasos plàstics no reutilitzables. Per qualsevol consulta, no dubteu en contactar-nos. Més informació a daife.com. DAIFE us desitja unes molt bones festes de Nadal.
I seguim repassant la carpeta de temes i entrem ja en la política municipal, perquè la CUP ha iniciat el proper 9 de gener el procés de confecció de la llista per a les eleccions municipals d'aquest any. Des del partit animen a totes les persones independents i experts que ho vulguin a sumar-se a una llista de candidats als següents comicis. La idea de la CUP Olot és seguir optant amb persones de partit i independents.
Com ja va fer en les dues darreres eleccions municipals, la CUP Olot obre un període de propostes perquè, tal com explica el portaveu Jordi Gasulla, persones independents o experts interessats en fer una ciutat millor es postulin com a candidats a formar part de la llista per a les eleccions d'aquest any. La idea del grup polític Oglutí és anar als propers comicis com a una única candidatura, però no descarten altres fórmules. Ho explica el seu portaveu.
L'assemblea de la CUP el que va decidir és que farem una llista de la CUP oberta a totes les persones independents que així ho vulguin. Creiem que és una forma prou oberta perquè tothom s'hi senti benvinguda. En tot cas, si algú volgués proposar una alternativa sempre ho pot fer, però en l'escenari que estem treballant és de fer una llista de la CUP oberta a independents.
Sobre si els actuals regidors de l'Ajuntament, Jordi Gasulla i Adriana Roca, continuaran a primera fila.
En tot cas, si algú considera que l'Adriana seria una bona candidata, si algú considera que en Jordi Gasulla seria un bon candidat, que ho enviïn, i després, en tot cas, que siguin les persones les que contestin si estan disposades o no a formar part d'aquesta llista electoral pel 2023.
Els interessats es poden apuntar des del 9 i fins al 20 de gener a través del web decidimolot.cat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I l'associació Llibrem-nos creu que hi ha hagut una involució en la defensa dels drets LGTBIQ+, entre els més joves. En declaracions al programa La Finestra d'Olot Televisió, reclamen que hi hagi espais de confiança en cada institut, amb l'objectiu de que els alumnes es puguin expressar lliurement. El Llibrem-nos es va fundar fa exactament 5 anys i lluita en defensa del col·lectiu LGTBIQ+, a la comarca, informa Natàlia Moreno.
Mai abans havia existit una associació d'aquestes característiques a la Garrotxa. Els seus responsables asseguren que han aconseguit èxits en la conscienciació i una certa normalització en alguns aspectes, però estan convençuts de que encara queda molta feina per fer. Des de l'entitat creuen que, en contra del que pugui semblar, últimament hi ha una mica de retrocés en qüestions de masclisme, homofòbia i transfòbia, sobretot entre els més joves. Ho explica un dels membres de la Junta de Lliberem-nos, Antoni Buixadors.
Tot i que veig una mica de retrocés últimament amb gent molt jove que està com involucionant, i això m'amoïna una miqueta. Sí que veig que, per exemple, en qüestió masclisme, en qüestió homofòbia, en qüestió transfòbia, veig que hi ha com una... alguns sectors que hi ha una, com una involució. I això m'espanta una miqueta, perquè és com... de vegades penso, hosti, tornar enrere no, eh? No es pot tornar enrere.
Durant aquests 5 anys de vida de Lliberem-nos s'han dut a terme molts canvis. Un dels més importants és la supervivència de la pròpia entitat, formada per voluntaris en una ciutat que encara és molt tancada en aquests aspectes. Tot i així, durant aquest temps, han percebut que hi ha molta més llibertat a l'hora de parlar de les diferents maneres de relacionar-se, si bé, segons ells, s'ha d'avançar molt més.
Molta gent parla d'aquest tema, que abans eren uns tabús, i en parla molt més lliurement. No parlo de la gent del col·lectiu, sinó de la gent que no és del col·lectiu, perquè clar, o sigui, nosaltres hem de convèncer la gent del col·lectiu, hem de convèncer també a la gent que no ho és, perquè si no convencem a la gent que no és del col·lectiu que existeix una gent que som nosaltres i que som uns ciutadans de més i ciutadanes de més, no farem res.
Conscients de que és impossible canviar de mentalitat a tota la societat, el Lliberem-nos pretén aconseguir que la gent que menys té els drets individuals dels altres s'avergonyeixi. Una mostra de que encara falta molt per fer és el recull de mirades i comentaris que deixen dues persones del mateix sexe quan caminen agafades de la mà per Olot. Així de contundents van respondre a la pregunta de si s'ha normalitzat aquesta qüestió.
No, directament no.
No.
No, no, jo a vegades...
Tot i que se'n veuen, eh?
És impossible.
I noies també.
Noies també.
Sí, però sí que hi ha el típic cap de colze, les miradetes, les rialletes, això hi és, sí.
Un dels altres grans escenaris són els instituts. Segons l'entitat, són un caldo de cultiu de l'heterosexualitat. Asseguren que dins dels centres d'educació s'ha d'aconseguir que els alumnes que se sentin reprimits o assetjats no hagin de buscar-se un espai de confort pel seu compte, sinó que puguin ser lliures. Per això, Lliberem-nos reclama que cada institut tingui un espai de confiança que sigui d'utilitat pels estudiants LGTBIQ+. Un dels membres de la Junta és Flavi Esperó.
Perquè moltes vegades, jo per exemple n'he patit als 15 anys d'alguna agressió verbal a dins de l'institut, i no, pel simple fet de no voler expressar com em sentia jo a nivell sexual, no he gestionat això per por a dir que no tinc cap espai de confiança dins l'institut. I jo crec que és molt necessari que cada institut tingui una sala on aquella persona que li ha passat això tingui un espai per a aquesta persona on se li puguin fer totes les cures necessàries.
Cada cop hi ha més gent que reivindica i defensa els drets del col·lectiu LGTBIQ+. Els responsables de Lliberem-nos afirmen que a la Garrotxa el jovent està pujant molt fort i que encara que siguin pocs el que tenen aquesta conscienciació social, estan preparats per seguir amb la lluita.
I anem a repassar a les notícies més actuals de les comarques gironines. I comencem parlant de temperatura, perquè l'any presenta una anomalia positiva respecte de la mitjana climàtica entre 1961 i el 1990, superior a 1,4 graus a tot arreu i a gran part de Catalunya, queda entre els 2 i els 3 graus. El Meteocat destaca valors superiors als 2,5 graus en àrees de l'altiplà central, el Montsec, diversos sectors del Pirineu, Prepirineu i Osona. Al Montseny s'han assolit els 3 graus. El valor màxim d'anomalia correspon a l'Observatori Fabra de Barcelona amb 3,4 graus. El gener va ser un dels mesos de més fred dels darrers anys a les fondalades de l'interior i durant la primavera també hi va haver irrupcions d'aire fred que van arribar a provocar valors de temperatura a l'abril els més baixos dels últims 30 anys. En canvi, el febrer va ser càlid i molt càlid a les zones més elevades. El dia 18 d'aquell mes es van superar els 20 graus gairebé arreu. Els mesos de maig i juny també van ser molt càlids. De fet, el juny del 2022 va ser el més càlid a Catalunya des del 2003, amb una onada de calor entre els dies 15 i 18. De fet, de maig a desembre, tots els mesos han estat els més càlids de la seva sèrie disponible en algun indret o altre de Catalunya, ja sigui de manera general, com va passar al maig i a l'octubre, o de manera més aïllada, com a l'agost o al setembre. L'octubre va destacar per ser generalitzadament dels més càlids de Catalunya, des que es disposa de registres, mentre el novembre va ser el més càlid al sector del litoral i prelitoral sud. I el desembre també ha estat un dels més càlids de les últimes dècades a Catalunya. I seguim parlant d'estadístiques i en aquest cas ho fem per l'atur, perquè la demarcació de Girona ha tancat l'any amb 32.230 persones registrades a l'atur. Són 3.533 menys que les que hi havia el desembre del 2021. Al desembre, el nombre de desocupats a les comarques gironines ha baixat un 0,3%, és a dir, 96 persones menys a les llistes d'atur, segons les dades que ha publicat aquest dimarts del Ministeri de Treball i Economia Social. Amb aquesta lleugera davallada s'ha posat fre a l'augment registrat a la demarcació al novembre, quan va pujar un 2%. Malgrat tot, Girona és la demarcació catalana amb la menor baixada de l'atur mensual. La mitjana del país se situa en el 0,76%. Barcelona ha registrat una davallada del 0,75% i la resta de territoris han superat la mitjana catalana amb un 0,87% a Tarragona i un 1,39% a Lleida. Per sectors, 22.839 aturats formen part de l'àmbit de serveis, 22 persones menys que al novembre, 3.566 a la indústria, 19 menys, 2.796 a la construcció i 799 a l'agricultura. També hi ha 2.230 persones sense una feina prèvia i per sectes, 14.045 desocupats són homes i 18.185 són dones. I parlem ara de la Fundació Oncolliga Girona, que posa en marxa un servei de sexualitat clínica oncològica per oferir acompanyament als malalts de càncer i les parelles i resoldre disfuncions en l'àmbit de la sexualitat derivades del diagnòstic o del tractament. El nou servei pretén fer un abordatge de la sexualitat des de les etapes inicials del procés, amb un assessorament preventiu personalitzat i donar una resposta efectiva i transversal a un buit existent relacionat amb la sexualitat dels pacients oncològics. El programa, capitanejat per la metgessa i sexòloga Raquel Tulleuda, consta d'un màxim de 6 sessions de 45 minuts. Amb l'objectiu de contribuir a esmorteir l'impacte de la malaltia en aquesta faceta vital, entrarà en funcionament el mes vinent. I per acabar en l'àmbit de les comarques gironines, el cineasta gironí Jordi Calvet ha guanyat 6 premis amb el curtmetratge Takbir a l'Indie Short Fest que es fa a Los Angeles, als Estats Units. Es tracta d'un certamen de curtmetratges independents molt important que es fa a la ciutat del cinema. Takbir és un film on un autor de thrillers denuncia a la policia que l'ISIS li ha copiat algunes de les idees que havia ideat per a una falsa sèrie de televisió. Aquest és el primer curtmetratge del gironí que ja acumula diverses distincions i s'ha presentat als festivals de Sitges, Cannes o al Japó. Ara Takbir ja es prepara per aterrar al Canadà i Califòrnia, amb diverses nominacions en d'altres festivals del cinema. I ja falten poques hores perquè arribi la nit més màgica de l'any. Avui es donarà per finalitzat el campament reial, mentre els Reis d'Orient, juntament amb la seva comitiva, ja es preparen per la gran cavalcada pels carrers d'Olot d'aquest dijous. El recorregut serà el de sempre i la principal novetat és que s'estrenarà una nova carrossa.
Ja falten poques hores per la nit més màgica de l'any, la cavalcada dels Reis d'Orient, una cita molt especial per petits i grans per donar la benvinguda a Ses Majestats. Tot i que malgrat la pandèmia els tres reis sempre han trobat la manera d'arribar a Olot, enguany la ciutat acollirà la primera cavalcada normalitzada. Per cert, el recorregut serà l'habitual. El regidor de Serveis Urbans, Aniol Cellabona, destaca que tothom qui vulgui podrà accedir als trons i a l'esplanada hi trobarà altres personatges.
L'habitual al centre de la ciutat, sortida de la plaça Clarà, carrer Mollera, Serra Ginesta, plaça Major, carrer Major fins a Sant Esteve i enfilaríem ja cap al Firal amb aquesta entrada que ja és tan emblemàtica també pel centre del Firal, amb Ses Majestats pujant a peu ja sense les carrosses i per tant en aquest emplaçament al Firal Petit on hi haurà els trons i qui vulgui accedir podrà accedir als trons i qui no també sap que a tota l'esplanada hi trobarà alguns dels personatges, hi trobarà també patxes, princeses que estaran allà i per tant també podran interactuar, explicar-los el que consideren que han de saber els últims detalls abans d'anar a dormir.
A la cavalcada d'aquest any hi ha una novetat molt important. S'estrenarà una nova carrossa, la carrossa dels regals, que serà més dinàmica que les altres i diferent a les que s'havien vist fins ara. A més, no només serà aquesta nova carrossa, sinó que la cavalcada d'aquest dia 5 de gener serà més interactiva. Inclourà molt més moviment i permetrà veure com de forma màgica surten els regals cap als nens i nenes. Ara, sense cap tipus de restricció, la comitiva, juntament amb els Reis Mags, compta amb unes 350 persones. Ho explica el director de la cavalcada i president dels catòlics, Maria Clavell.
Exacte, sí. La cavalcada surten això al voltant de 250-300 persones, més tot els, la resta de col·laboradors que hi ha al voltant, ens anem a 350 persones que fan possible que els Reis Mags d'Orient arribin aquí a Olot.
A més, els Reis Mags no només passaran per la capital jarrotxina, sinó que hi seran presents a molts pobles de la comarca. Hi seran, per exemple, a les Planes d'Hostoles, a Sant Esteve d'en Bas, amb el taller d'en Fumera i la Cavalcada, altres pobles de la vall. A més, també passaran per la vall de Bianya, Sant Joan les Fonts i Sant Jaume de Llierca, tots ells el mateix dia 5 de gener, durant la tarda vespre.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre.
Obrim ara la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I ho fem parlant de la Unió Esportiva Olot, que mira de reull la finestra hivernal del mercat de fitxatges. El club necessita algun reforç per sortir de la zona de descens, tot i que l'economia no permeti gaire marge de maniobra a l'hora de fitxar algun jugador. La prioritat a hores d'ara és portar algun home a la zona defensiva, ens ho diu Gerard Puigdemont.
La Unió Esportiva Olot és el penúltim classificat al grup tercer de la segona federació. Aquest era el primer any que s'estrenava la competició i de moment no hi ha gaire res a celebrar. Els olotins només han aconseguit dues victòries en 15 partits, uns resultats que obliguen a que hi hagi canvis. Com tots els equips, quan estan a baix, el mercat d'hivern és l'ocasió ideal per incorporar nous jugadors a la plantilla que donin uns aires de renovació per intentar remuntar posicions. En aquest cas, Olot vol incorporar dos o tres jugadors, però l'economia mana i s'haurà de veure si ho permet. Ho explica el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Raset.
A mi m'agradaria doncs, poder moure alguna fitxa i poder incorporar algun jugador. Lògicament, l'economia mana i en breu doncs, acabarem de valorar si realment es pot. No? Però sí, jo crec que a l'equip li aniria bé doncs, un parell o tres de reforços.
A nivell esportiu, la situació del conjunt olotí és dolenta. L'equip necessita reforços per enfocar aquesta segona volta de temporada i aconseguir mantenir-se a la segona ref. No obstant, hi ha dues o tres fitxes disponibles perquè puguin arribar jugadors, però abans hi ha d'haver sortides, ho afirma el president de l'Olot, Joan Agustí.
Apostarem en la mida en què puguem, perquè nosaltres per fer entrades haurem de fer sortides. Els recursos estan exaurits i esgotats. El director esportiu quedava sorprès de que el marge de maniobra fos tan estret, però la veritat és aquesta, no hem d'enganyar ningú, el marge de maniobra és estret, però intentarem fer el que puguem i intentarem reforçar la defensa perquè és crític i necessari.
En el cas que Olot es reforci aquest mercat invernal, la prioritat de la direcció esportiva és portar un defensa, degut a les llargues lesions de Carles Mas, Albert Blázquez i la de Marc Castells, tots tres en zona defensiva. Fitxar un defensa és obligat per poder donar més consolidació i que l'entrenador, Jonathan Risueño, tingui més alternatives a l'hora d'alinear els seus jugadors.
Sí, a nivell defensiu ens falta un reforç, no? Perquè tant en Carles com en Blázquez no hem pogut comptar amb ells. A més, en Marc Castells, desgraciadament, també hi ha hagut la lesió que ha durat pràcticament 3 mesos, tampoc, que és un perfil, encara que és migcampista, doncs un perfil de caire defensiu, tampoc hem pogut comptar amb ell. Ara en Ferran, una lesió de gravetat, per tant, l'equip necessita alguna incorporació per poder afrontar amb més garanties aquesta segona volta, no?
La finestra del mercat d'hivern de segona federació estarà oberta durant tot aquest mes de gener. El primer partit dels olotins és aquest diumenge a les 12 del migdia al camp del Badalona Futur. Veurem si amb alguna incorporació o haurem d'esperar en les pròximes setmanes.
I seguim parlant de futbol i ho fem perquè l'Hostoles és campió d'hivern a quarta catalana. El club que juga a Sant Feliu de Pallerols és primer classificat amb 31 punts, a 2 del segon. No obstant, a falta de 4 partits per acabar la primera volta, no volen relaxar-se per aconseguir l'ascens a tercera catalana, informa Guillem Guardiola.
L'any passat l'Hostoles militava al grup 19è de tercera catalana. Després d'aconseguir sumar 26 punts, amb 6 partits guanyats de 32, va acabar descendint a quarta catalana a només 2 punts de la salvació. Enguany a l'última categoria amateur del futbol català, l'equip que competeix a Sant Feliu de Pallerols està gaudint d'aquestes festes de Nadal com a primer a la classificació. Amb 31 punts i amb només 2 partits perduts, els homes de Pep Casadevall tenen entre cella i cella aconseguir l'ascens a tercera catalana, però sense nervis ni pressió, sinó aconseguint gaudir del futbol. Ho explica l'entrenador de l'Hostoles, Pep Casadevall.
No, no, perquè tenim molt clar que independentment de la categoria el que volem és disfrutar jugant al futbol. Llavors, el que et comentava abans, aquí ningú se'n recorda si estem a quarta o tercera. Llavors, com guanyes estàs content, aquestes categories no pots aspirar gaire més. Estem molt contents de com està anant, el grup és una unió perfecta, que és la majoria de l'any passat, i que per molts anys pugui seguir.
L'Ostoles, líder momentani del grup 27è de quarta catalana, ha aconseguit una ratxa de 8 partits seguits guanyats, anotant molts gols i encaixant-ne molt pocs. No obstant, en els darrers partits contra 3 rivals complicats a la categoria, ha tret 4 punts de 9. Va perdre el camp del segon classificat, el Sant Roc, un equip que també va descendir de categoria. Va guanyar el tercer classificat, que és el Sant Pere Màrtir, i va empatar en l'última jornada de l'any al camp del Camós a 0 gols. Casadevall espera que l'equip sàpiga aprofitar les bones ratxes i tallar el més aviat possible les no tan satisfactòries.
Pues mira, demanàvem que ens acomodéssim a aquesta categoria que és nova per nosaltres i no ens ha costat molt. Estem entrenant com bèsties, hi ha il·lusió perquè les coses de moment funcionen, però tots sabem que va a ratxes i que, mira, que avui toca guanyar i qui sap demà què tocarà. Per tant, viure el moment, treballar molt i dia a dia.
El pròxim partit de l'Ostoles serà a casa al Municipal de Sant Feliu de Pallerols contra un filial que competeix molt bé cada partit, les Preses B. L'enfrontament es disputarà aquest diumenge a les 4 de la tarda i tancarà la jornada 14 d'aquest grup de quarta catalana.
I per acabar amb els esports, anem ara a parlar de bàsquet, perquè aquest cap de setmana Olot acollirà una nova edició del Torneig dels Volcans de bàsquet formatiu. Una trentena d'equips i al voltant d'uns 300 esportistes ompliran els dos pavellons del Pla de Llacs per dur a terme la competició i seran alguns dels millors clubs de Catalunya.
Després d'uns anys aturada per culpa de la pandèmia, els dies 7 i 8 de gener torna a Olot el Torneig dels Volcans, una competició de bàsquet formatiu organitzada per dos joves olotins vinculats a l'Escola Pia, club organitzador. Jordi Gelis i Ferran Lucena són els organitzadors del Torneig dels Volcans.
Ja fa 3 anys que no el podem fer. L'any passat ho teníem tot muntat i va ser després de cap d'any que el vam haver anul·lar pel repunt de Covid i aquest any per fi sí podem tornar a fer el torneig.
En aquesta edició del torneig l'objectiu és agafar estabilitat i consolidar-se.
Aquest any, com a canvi respecte a la primera edició, es centralitza tot aquí al pavelló Pla de Llacs, sí que irem els dos. Al pavelló vell tindrem 2 pistes i 3 aquí al pavelló nou. I és això tota la jornada, des de 9 del matí pràcticament fins a 8 del vespre.
L'objectiu del Torneig dels Volcans és oferir una proposta competitiva de qualitat dins del bàsquet formatiu en unes setmanes a priori de descans per molts equips. Els organitzadors busquen portar equips amb nom i de nivell a la ciutat i enguany seran més d'una trentena els equips participants, 34 en total.
Aquí tenim els de la Vall d'en Bas, que venen amb un cadet masculí, i de l'Escola Pia d'Olot venen un infantil femení i el cadet femení.
Barça, Penya, tenim aquí el nom, també tenim bàsquet Girona, tant masculí, que és un dels clubs, és el club referència a nivell de Girona. I després tenim altres equips molt potents a nivell de Barcelona, com pot ser Jack Sants, Hospitalet, que són equips referència a nivell català.
Un 70% dels equips participants juguen a interterritorial i les 4 províncies catalanes hi seran representades i fins a 12 comarques diferents. Una de les claus de l'èxit perquè el torneig funcioni és fer una bona tria i seleccionar un nivell concret.
El que porta més feina és això, trobar el contacte de l'entrenador per si vol venir l'equip i tot això.
Sí que és cert que la gent de Barcelona els agrada venir aquí a Olot. El que hem detectat és que ens costa molt més gent de la província de Girona que no de Barcelona, suposo, pel fet de poder pujar a la comarca de la Garrotxa, amb els volcans, els hi fa gràcia venir.
No són moltes les propostes esportives que moguin tanta gent a la comarca aquests dies de festes i és que moure més d'una trentena d'equips significa que tirant per avall vinguin a la comarca al voltant d'uns 300 esportistes, això sense comptar entrenadors i famílies. Si no hi ha cap entrebanc d'última hora, doncs, enguany sí que el Torneig dels Volcans es podrà dur a terme.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I això és tot de l'informatiu del migdia d'avui dimecres, dia 4 de gener de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats als nostres butlletins horaris, a la nostra pàgina web a radiola.cat o a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook. Que passeu un bon dia.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.